Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquí a la Primera Pedra ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Volem passejar per la ciutat, per Barcelona, per conèixer en profunditat la història i moltes curiositats de barris que sovint coneixen millor els turistes que nosaltres mateixos. I per això volem recuperar anècdotes, com ho farem ara mateix amb la Susana Azcoita. Susana, bon dia.
Bon dia, Noemí, què tal?
La Susana es explica en Barcelona, per tant, entitat que ja fa això, explica què passa per Barcelona, les històries i les anècdotes, i avui en volem parlar d'una concreta, que és on vivia el botxí de la ciutat, tot un personatge, el botxí, que ningú volia ser-ho, una mica rebutjat, no?
Això mateix. Ningú volia ser botxí de la ciutat perquè, de fet, no era una figura massa popular, diguem que no estava ben vist. Ser botxí, però algú s'hi havia de dedicar. Una figura necessària a la ciutat pels tipus de càstig que es feien. Recordem que en aquell moment parlem de la mitjana i fins i tot una mica després. Els càstigs habituals, sobretot en època de la Inquisició, doncs eren a fogueres, era doncs la forca, i doncs el botxí o la persona que executava aquests càstigs i que, bueno, doncs tallava caps, doncs vivia al centre de la ciutat de Barcelona, en un lloc pel qual hi haureu passat moltíssimes vegades, que era la plaça del Rei. Per què la plaça del Rei? Doncs perquè les autoritats van voler trobar un espai que no fos ni el centre de la ciutat ni el nucli per evitar disputes amb els veïns, però tampoc interessava tenir-ho fora de muralles per por de que fos doncs atacat per aquest rebuig que generava la gent. Llavors li van trobar un espai just al mig, diguem, dins de muralles, en un espai, un raconet dins muralles, un lloc que encara es conserva avui dia si passeu per la plaça del Rei. Actualment aquest raconet forma part, és del MUBA, i es veu perfectament una de les portes de les que havien estat doncs a entrar a casa d'aquest senyor. Podem dir que la feina la feia doncs just davant de casa, perquè es feia a la plaça.
Okay.
I sí, la tenia, sí, un acudit fàcil, tenia la feina a prop de casa. I bueno, com diem, era una figura o era una professió, per dir-ho així, a la que ningú s'hi volia dedicar. De fet, les dificultats per trobar qui volgués assumir la professió doncs van ser les causants que doncs una bona temporada, per exemple des del segle XV al XVII, els fills dels botxins eren obligats a continuar la professió del seu pare. La feina s'hagués perdut. Sí,
caram, tu. Doncs quina desgràcia néixer fill de botxí, no?
Sí,
perquè estaves condemnat a fer una feina que segur no t'agradaria. Doncs, Susana, moltes gràcies i demà més. Fins demà.
A vosaltres, quan vulgueu. Gràcies. Well, it started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, cause you're the cutest thing on this side of the world.
Les vacances d'estiu són les més llargues, sobretot pels més petits, i per això volem jugar amb ells, volem explicar-los contes i, per què no, fer quilòmetres en autocaravana. Ho farem amb un trident de luxe, la Bet Bertrina, l'Assumpta Mercader i el Marce Cardoso. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem justament jugant. And you could move on with your home. Comencem jugant i ho fem amb la Bet Bertrina, que és professora de cursos de lleure per monitors i directors de la Fundació Pere Tarrés. Bet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I comencem avui parlant de jocs tradicionals, perquè segurament aquests jocs són els que ens lliguen a les nostres costums, als jocs que jugaven ja els nostres avantpassats. I té aquesta part també màgica, no?, els jocs tradicionals.
Sí, sí, molt bé. Com molt bé dius tu, els jocs tradicionals formen part d'una cultura, Per tant, formen part de la identitat de les persones que hi viuen i també hi juguen, Per això els avis en són un exemple, de persones que ens transmeten, aquesta tradició i, per què no, a través del joc, Són part de la memòria històrica d'un lloc. Si anem a buscar jugar de l'Amades, allà trobarem jocs de tota la vida acompanyats de les seves cançons, les seves partitures, i llavors els seus jocs de sempre. i fàcils d'aplicar, no passen de moda, eh? Ara, som nosaltres qui ens hem d'encarregar de mantenir-los vius. Són jocs per jugar a la plaça i al carrer, i s'utilitzen materials molt senzills que estan a l'abast de tothom, com per exemple uns guixos, unes xapes, uns talons de sabata i saquets de roba que podem fabricar nosaltres, per exemple, amb sorra dins, per poder fer jocs de punteria. Què caracteritza aquests jocs? Doncs mira, són jocs que es poden fer a l'exterior, però que també es poden fer dins de casa, eh? Penseu que antigament, en l'època dels avis i els rebesavis, jugaven al carrer, eh? Hi ha molts tipus de joc i, per tant, cobreixen els gustos de tothom. N'hi ha per saltar, n'hi ha de punteria, n'hi ha de tenir destresa amb les mans.
I suposo que molts d'aquests jocs es poden fer acompanyats de cançons, també de diàlegs.
Sí, correcte. Les cançons de falda, eh? Quan agafes i et poses un nen petit a la falda i cantes les cançons de Els petits bonics titelles, La Ria Rita Tanet, cançons on hi ha diàlegs també, jocs com per exemple A quan va la mel. Quins són aquells jocs que hem de conservar i jugar i transmetre perquè no quedin oblidats, eh? Jo ara us en diré 4 o 5 exemples, eh? Jocs guixats a terra, els de punteria o per saltar, com el 7 i mig, el joc de postar patacons, curses de xapes, jocs que podem fer amb cordins, aquells que fèiem que et poses els cordins a la mà, i llavors fas figuretes, que es diu el llitec, i llavors tens una altra persona al costat que també està fent figures, i ens hem d'anar intercanviant les cordes, Jocs amb les gomes, des de passar a diferents alçades fins a inventar-te cançons o coreografies. No sé si dic goma, volia dir gomes, ara cordes, ara amb una corda, amb dues, com a la barrejada o a la barqueta. Cançons de picar de mans, com aquella de dalt del cotxe hi ha una nina. I tabes, tabes i patacons. Les tabes són un os que tenen les vedelles en el genoll, que també s'utilitza, s'utilitzava antigament i ara es pot recuperar, si cal. Les hem de rentar molt bé amb aigua i així, per això. I com no, un joc de tota la vida i un joc tradicional és la baldufa, fer ballar la baldufa de fusta, aquella que no es trenca, si és que no li passa un camió per sobre, Com a conclusió, podríem dir que els jocs tradicionals formen part de la història d'un lloc, però és possible que els jocs que trobem en una zona geogràfica també estiguin en una altra zona, però amb algunes modificacions. Això és degut a que el món és ple de persones que ens movem constantment des de fa molt i molt de temps.
Doncs amb aquests jocs tradicionals, que ens agrada molt recuperar-los, això de saltar la corda, que s'ha fet tota la vida i que pot arribar a portar un moment també màgic, ens quedem. Bet, que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies, igualment.
L'Assumpta Mercader és narradora de contes, actriu, titellaire i coautora del llibre L'àvia pirata. Assumpta, bon dia.
Molt bon dia.
Avui ens parles de peixos tradicionals del mar i donar-los bé el nom. Per exemple, jo crec que hauríem de començar per aquest, el rei dels peixos, que viu a Vilanova i la Geltrú.
Exactament. No sé si els nostres oients saben que en el mar, just davant de Vilanova i la Geltrú, bastant endins i bastant al fons, això també ha de quedar clar, hi ha el palau del rei dels peixos. I allà, esclar, hi viu el rei dels peixos. Diuen que, com a mínim, un cop a l'any, un representant de cada espècie ha d'anar a veure el rei dels peixos. I aquesta seria l'explicació de que aquí, a Catalunya, es pesquin tantes varietats de peixos, perquè n'hi ha que venen de molt lluny, però mira, s'hi troben bé i s'hi queden. És així.
Fantàstic. Doncs escolta'm, però... ara anem fent repàs de tots aquests peixos, que ja que en tenim tants, doncs és graciós també saber donar-los bé el nom, no?
Sí, i tant. Mira, podríem parlar del bacallà. D'on surt el nom del bacallà? Diuen que es veu que el bacallà, quan encara no duia aquest nom, era un peix molt pesat, molt pesat, molt pesat. I a més era un peix que tot el dia estava parlant d'ell, i de que bé que ho faig, que bé que nedo, i tots els altres peixos en tenien ja una mica prou. I un dia van decidir, doncs, anar a Vilanova i la Geltrú a veure el rei dels peixos, i li van dir, escolta, és que ja no podem més amb aquest, perquè és insuportable. I diu que el rei dels peixos se'l va mirar, i li va dir, només dues paraules, li va dir, tu calla, i va callar. I d'aquí li va quedar el nom, mira, i encara és l'hora que li diem bacallà.
Exacte, t'he de dir que en el meu poble al bacallà li diuen abadejo, sí. I el conte és exactament igual, però llavors, en comptes de dir tu calla, li va dir el rei, tu abadejo, i va callar. Doncs em fa molta gràcia perquè realment són contes que han anat passant en la tradició oral, sí. i que encara es diuen, sí,
és molt bonic això. Mm-hmm. Però en tenim més, de peixos d'aquests, perquè aquí no s'ha menjat mai una orada al forn,
per
exemple.
Bona.
No? Boníssima. I d'on li ve aquest nom? Doncs les orades els hi encanta, fent honor al seu nom, tot allò que és daurat. A vegades ens despistem i ens fiquem dins l'aigua amb un anell, amb unes arracades, i és fàcil perdre-les. Si hi ha una orada per allà, estarà ben atenta i s'ho emportarà. S'ho emportarà allà on ella viu i ho recobrirà de seguida de sorra, de pedres, per tal que ningú ho pugui trobar. Per tant, si perdeu alguna joia dins mar, ho serà dificilíssim trobar-la, a no ser que tingueu de sort de menjar-vos just l'orada que s'ho acabava d'empassar i us la trobeu allà de regal, però és altament improbable que passi això.
Sí, sí, no, home, potser ens trobaríem l'anell d'algú altre, el nostre seria difícil.
També, molt, diguem-ho clar. N'hi ha una altra que a mi m'agrada molt, que potser no és tan conegut, però la història que l'acompanya és molt divertida, que és el peix roncador. Diuen que el peix roncador és el més fàcil de pescar. De fet, ja l'ha dita, qui no sap agafar un peix roncador, més val que es faci pastor. Perquè si aneu a pescar amb una barqueta i sentiu uns roncs que venen de sota mar, doncs ja ho teniu claríssim, allà hi ha un peix roncador. Què s'ha de fer, si us trobeu, en aquest cas? Primer de tot, li heu de cantar la cançó de les mentides, que és una cançó que és una mentida darrere l'altra. Us diré només un trosset que diu: pel mar corren conills, per la muntanya anguiles, i així és on no parar. Li canteu aquesta cançó i després amb els rems heu de fer uns cops ben forts a la barca. El peix roncador amb els cops es despertarà, farà un bot i ell mateix anirà a parar dins la barca. L'acabeu d'estomacar, això ho diu la llegenda, l'acabeu d'estomacar amb el rem i ja tindreu el peix pescat. No fa falta saber-ne gaire de pescar, ja ho veieu, per pescar un peix roncador.
Sí, sí, aquesta fins i tot em veig jo capacitada per pescar-lo. Mira,
sí, no cal tenir grans experiències, no. I encara us vull parlar d'una altra, que és la rèmora, que és un peix molt petitó, argentat, d'ulls vermellosos, té franges ennegrides a la vora de la cua, de la boca i de l'aleta, i d'aquest peix es diu que si s'enganxa en un vaixell el pot arribar a aturar, igualment si s'enganxa amb un tauró. Per això a vegades quan arribem tard diem: m'he trobat una rèmora, vol dir alguna cosa que ens ha fet aturar, que ens ha impedit poder avançar.
Totalment.
A mi que tots aquests peixos, aquestes històries m'agraden molt, perquè a vegades ho fem servir
i no sabem d'on ve.
Una rèmora, exacte, i no acabem de saber d'on ve. I ja per acabar avui aquesta barreja de peixos i peixets, m'agradaria parlar d'un vaixell dirigit per al patró Martell. És una de les que jo conegui, poques llegendes marines de la ciutat de Barcelona. Barcelona en té moltíssimes, de llegendes, però que sigui que parli del mar, que jo sàpiga, no n'hi ha masses. Diu que a la matinada del dia de Nadal, si aneu cap al port, trobareu un vaixell que té la capacitat de créixer i de fer-se petitó. Diuen que quan creix, la proa arriba al Cap de Creus i la popa a la illa de Buda, a les Terres de l'Ebre. El patró Martell és qui el dirigeix, sí? I ell està davant de Montjuïc. Diu que la muntanya de Montjuïc és muntanya màgica, doncs li regala una mica de la seva energia. El problema d'aquest vaixell és girar-lo, perquè tan gran, com ho fas, no?
Sí,
però hi ha una tècnica, hi ha una tècnica. Diu que hi ha un esparrelló que va per babord i un xanguet per estribord, i va passant missatges als mariners d'un a l'altre. Tot i que és molt tentador dir: ah, doncs mira, quan torni a arribar a Nadal em llevaré i aniré a veure si això que estem explicant aquí és cert o no, jo us recomanaria que no ho féssiu. Perquè diuen que si veus el vaixell del patró Martell, tindràs mala sort la resta de la teva vida. Quedeu advertits i avisats.
Caram, tu, doncs escolta'm, si l'intuïm, millor mirar cap a un altre cantó i no contagiar-nos d'aquesta mala sort. Sí, sí, doncs escolta'm, Assumpta, un món màgic que ens encanta descobrir-lo, perquè darrere seu hi ha molta, molta tradició i costums que, si no, els anem perdent.
Sí.
Gràcies per recordar-nos-els. Doncs, com deia, moltes gràcies, Assumpta, i seguim del món màgic dels mites i contes a voltar dalt d'una autocaravana. Ara puja pugem a l'autocaravana i saludem el Marce Cardoso. Marce, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Marce fa molts anys que va decidir explicar com era el món per la finestra a bord de la seva autocaravana i ara dedica part del seu temps a aconsellar a tothom que es vulgui apuntar a gaudir del lleure d'aquesta manera a través del seu web autocaravana.cat. I avui ja estem en ruta dins l'autocaravana per passar... Per què no? Una cosa que hem desitjat molts durant aquest confinament, sobretot. Passar el dia a la natura. Quines ganes. Marce, explica'ns.
Sí, sí, sí. No, i a més, jo he de reconèixer que gaudir de la natura amb els nens i amb l'autocaravana és, segurament ha sigut l'experiència que més m'ha agradat, no? Perquè la natura dona molta canxa i, a més, quan viatges amb nens, d'entrada em venen al cap un fotimer de parcs naturals que ho posen molt fàcil per poder conèixer la natura. No només aquí, al nostre país, a Catalunya, sinó a la resta d'Europa. També n'hi ha molts parcs arqueològics, com o parcs paleontològics, que també posen a l'abast dels nens, perquè també jo podria dir que tots aquests llocs ja estan dissenyats per rebre molta canalla, molta gent jove. Vull dir que no són llocs acadèmics, com passava abans, sinó que són llocs per passar una bona estona amb la família. I si els nens són més agosarats, pues també n'hi ha parcs miners o subterranis, no? Visitar coves, que això també és una cosa que sempre he vist que els nens, o almenys els meus, s'hi agradava molt. Vull dir, allò de ficar-se en un forat sota terra amb un casc i arrossegar-se per galeries i tal, doncs és una cosa que sempre s'ho passàvem bé. Bàsicament nosaltres sempre que hem pensat en gaudir de la natura, no? amb l'autocaravana i amb els nens, sempre miràvem de tenir clar si, per exemple, es tractava d'ocupar un matí o una tarda, o fins i tot a vegades, si per exemple era una excursió que estava adaptada a totes les edats, podia ser una jornada sencera. Vull dir, bàsicament era qüestió de carregar menjar i acabar dinant de pícnic, doncs, al mig d'un parc natural i passar un dia en contacte amb la natura, no? Val a dir que una cosa que també vigilem i hem vigilat és que cada nen porti els seus estris, no? Naturalment adaptats a la seva edat, vull dir, una motxilleta i que carreguin la seva cantimplora, encara que sigui d'un quart de litre, que portin la seva gorra, si volen portar un bastó també, no? De tal manera que tots anem equipats i mirem que tots col·laborin.
Vull dir que no, fem d'exploradors, que... ho fem del tot, no?
Sí, sí, no, i a més que els pares a vegades poden tenir complexa de serpa, no? I no és la idea.
Cadascú responsabilitzi de lo seu.
Quan vas per la natura, vas caminant i vas amb nens, és una experiència molt agradable, vull dir, perquè a cada passa pots trobar un motiu per aturar-te i mirar insectes i observar aus, mirar una roca, mirar unes plantes, no? Això també, ho dic perquè a vegades no ha costat res, doncs, carregar a la motxilla, sigui de qui sigui, doncs una petita lupa o uns prismàtics, perquè d'aquesta manera és la manera que els nens poden veure, pues, que si un llimac, un peix, no? I l'avantatge que, per exemple, hem tingut nosaltres amb l'autocaravana és que, clar, tu arribes al punt d'inici de l'excursió, tu arribes al punt d'inici del parc i a partir d'aquí, doncs arranques i comences a gaudir de la jornada. Però és que fins i tot després, quan ja tornes a l'autocaravana, després d'un dia d'excursió o una tarda d'excursió, també, doncs, quedant a l'autocaravana, pots gaudir de la nit. Moltes vegades a les pernoctes que hem fet en muntanya, no?, en contacte amb la natura, doncs, després de sopar, gaudir del firmament i de les estrelles, de la lluna, això també és una cosa que t'acosta a la natura i, a més, a la natura hi ha una escala galàctica, podríem dir, no?
Sí, sí, tant, mirar els estels i mirar el cel durant la nit és fantàstic.
És fantàstic i a més, fins i tot es pot fer de manera molt fàcil i amb cert coneixement. Vull dir, és fàcil comprar un planisferi, que és una mena de plantilla de cartró, que et permet situar les estrelles i identificar-les segons l'època de l'any, no? I a més, jo recordo alguna pernocta fantàstica que de cop i volta ens ha sorprès l'Estació Espacial Internacional atravessant el firmament, no? I és un punt molt visible i llavors, clar, tothom queda allà en silenci mirant com aquella nau, no? va solcant el cel, no?
Doncs
també una altra cosa...
Sí, sí, digues.
Jo, per exemple, amb això tinc records que, mira, se'm posa la pell de gallina, no? Perquè la primera vegada que ho vam veure va ser a fer una pernocta a les Bardenas Reals, a Navarra, i amb un cel estrellat i amb l'estació espacial solcant el cel, va ser una cosa, una experiència molt, molt maca. Una altra cosa que intentem gaudir quan anem per la natura, sigui de muntanya o sigui de costa, és allò que parlàvem l'altre dia de l'aquachancling, no? Allò de portar unes xancles que en un moment donat et permet et posen les xancles i pots ficar-te una miqueta en el riu o pots trepitjar una mica a la platja entre les roques i també anar a mirar, no? A mirar què pots trobar amb els nens, no? Que si un cranc, que si un peixet, no? Que si un peixet. Sí. També podríem parlar del... diríem joguines, però no són joguines, perquè, per exemple, cada vegada les vies verdes, n'hi ha més vies verdes, i un recurs molt habitual és carregar les bicicletes a l'autocaravana i arribar a una via verda, descarregar les bicis, tens un dia ja per davant carregat amb bicis, amb motxilla, i anar fent ruta per la via verda amb els nens.
Doncs això farem. A investigar la natura. Doncs, Marce, moltíssimes gràcies. Seguirem en ruta la setmana que ve. I Marce, Bet, Assumpta, gràcies a tots tres perquè acabeu de passar un molt, molt bon cap de setmana.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Marta Torra, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Seguim aquest repàs de biografies i parlem avui de l'Instante Más Oscuro, que tot i no ser un biòpic del primer ministre anglès durant la Segona Guerra Mundial, mostra perfectament la personalitat de Churchill, un personatge que és digne de biografies, d'escrits, etcètera, etcètera.
Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará.
Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo.
Ell va ser escriptor, historiador, estadista i, com dèiem, digne de llibres i de biografies múltiples. I avui volem comentar, doncs, aquesta personalitat tan, tan potent.
És una personalitat molt potent, com qualsevol, com sempre repassem els nostres personatges a través del seu eneagrama, i aquí despullarem en Churchill, que dins de l'eneagrama seria un enea tipus 1, que són els coneguts com els reformadors, els perfeccionistes, i com ens mostra una de les seves frases que ha passat a la història, de les moltíssimes que va dir i que han sigut frases històriques d'en Churchill, ell sempre deia que millorar és canviar, però ser perfecte és canviar sovint. I això és una mica com seria en Churchill, no? Els U com en Churchill són persones que creuen que estan dotats d'un alt sentit ètic i moral, que tenen uns principis molt sòlids, determinants, es veu sempre en tota la pel·lícula, amb aquesta determinació, aquesta potència que té, aquesta energia que desborda. Són idealistes, perfeccionistes, i evidentment, clar, quan ets així, doncs et fa que siguis molt exigent amb tu mateix i amb els altres. Em fa molta gràcia perquè una de les primeres escenes de la pel·lícula, doncs, hi ha una nova secretària i ja es veu en la seva personalitat en el minut número 1, perquè s'equivoca en una frase o en una paraula la secretària, i la bronca que li cau a la pobra noia fa que està vulgui plegar de la seva feina només arribar el primer dia, no? Perquè la imperfecció l'irrita moltíssim a tots els us, i treu el pitjor d'ell mateix, que sens dubte el pitjor d'ell mateix és la ira. En canvi, en l'amor, doncs Churchill, igual que els uns, no?, es mostren devots quan troben a la persona ideal, quan troben a la persona que és perfecta per ells, perquè evidentment hem de recordar que tot ha de ser perfecte al seu voltant, aleshores es comprometen eternament quan troben a la seva parella, i els uns ells sedueixen a través de l'amor amb la seva cavallerositat, els seus modals i els seus principis, no? Si vols posem un tall on veiem una escena on amb molta tendresa la seva dona li dona uns consells a Churchill quan és proclamat primer ministre d'Anglaterra.
Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad.
Sí, mi férrea voluntad.
Tu sentido del humor.
Ojo, ojo.
Ja es nota, no?, que el sentit de l'humor també era tan peculiar.
I tant, el sentit de l'humor, i a més sempre ha sigut present tant en els seus llibres com en els seus discursos i en la seva personalitat, no? Era un tio molt intel·ligent i evidentment les persones molt intel·ligents i brillants tenen a darrere sempre un molt gran sentit de l'humor, que sempre hem dit en aquests programes que el sentit de l'humor és de les coses que més ens ajuda a refer-nos de les coses dolentes que ens passen a la vida, i una mica a dispersar els problemes i a no fer-los una muntanya. Doncs el Winston Churchill el motiva moltíssim que tothom s'esforci per millorar l'entorn i la societat. I evidentment, no, com a bon u, no, com a bon u en l'alienatip, la millor manera de millorar aquest entorn i aquesta societat és fer-ho a la seva manera, val? Perquè el missatge que reben els uns de petits és que no està bé cometre errors, i per això centren la seva atenció en allò que està bé i en el que no, en el que és correcte i el que és incorrecte. I alguna de les idees irracionals que trobem en els uns també la trobem en Churchill, que sempre existeix una solució correcta i perfecta per a tots els problemes, i idealitzem el fet de ser correcte. I això, evidentment, sabem perfectament que la realitat no és així. Però en la pel·lícula sí que justifica algunes de les seves accions errònies a través de les errades d'altres. És a dir, no ha sigut culpa meva, jo la meva idea era bona. El que passa que al dur-la a terme, doncs alguna cosa ha fallat o algú s'ha equivocat, però jo no he sigut, no? Mm-hmm. I perquè el que jo volia era el que realment havia de ser, no? I el seu mecanisme de defensa és la formació reactiva, és a dir, la negació, l'evitació, la supressió dels actes i de pensaments o els desitjos inapropiats, perquè coneix molt bé, i és una de les principals pors, el fet de mostrar la seva ira, que la pel·lícula molt sovint es mostra i el perd, no? I de vegades les decisions que ell pren, que ha de prendre, són molt difícils. En la pel·lícula es mostra, sobretot quan, bueno, que és el que gira entorn la pel·lícula, que és la decisió de fer front, d'incorporar-se a la guerra o pactar la pau amb Hitler.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos?
2 días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres.
El peso del mundo recae sobre tus hombros.
Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente.
Clar, aquest va ser un moment clau per la història mundial.
Sí, sí, és un moment clau per la història mundial, i de fet la pel·lícula va d'aquests dies, no? Que és l'instant més oscuro, a l'haver de triar què fer, no? Quan tenia a més el Consell de Guerra totalment en contra, i el que volia el Consell de Guerra era pactar la pau, perquè tenia molts soldats, bueno, ja d'aquí va sortir una pel·lícula molt famosa també, Dunkerque. Tenia molts soldats seus que estaven allà aïllats i que sabien que es moririen tots si no els treien d'allà, i clar, ell no volia firmar la pau, i el que volia era continuar lluitant i que es lluités fins al final, perquè no volia tenir Hitler dominant Anglaterra, no? Però això, si no hagués sigut per la personalitat aquesta de Churchill, que es mostra molt ferm en les seves conviccions, i jo crec que la història hagués anat d'una altra manera.
Segur.
Però tot i així sobta molt, perquè la seva imatge a vegades, no? la imatge del personatge, no? Que es mostra com una persona correcta, perfecta i reformadora, en canvi en els seus moments més íntims és totalment al contrari, surt en calçotets, treballa al llit, fa discursos mentre està al lavabo, val? Però té un gran do, que és l'oratòria, i com no, com a bon u, té la capacitat de manipular els altres, corregint els seus defectes i insistint als altres que comparteixin els seus criteris i valors, no? I això es nota molt amb els discursos que fa, tots tiren pedres cap al seu terrat, però té aquesta oratòria tan bona que arriba a convèncer a tothom, no? Anem a mirar una mica com són els uns també en el seu estat promig, i que també és el més habitual, no? Els uns no estan satisfets amb la realitat i creuen que han de millorar les coses del seu entorn, no? Churchill, això es veu en tota la pel·lícula també, no? Són defensors, són crítics i idealistes, intenten buscar raons a tots i explicar als altres com han de ser les coses segons la seva visió del món. Com que tenen molta por a cometre errors, tot ha de ser conseqüent amb els seus ideals, perquè, clar, si jo dubto una miqueta, els meus ideals se'n van a terra, no? I sempre tenen una opinió per tot, corregeixen i fastidien els altres perquè facin el que ells creuen que és correcte. Així, per exemple, hi ha una escena molt bona en la pel·lícula que li diu a un ministre seu, en Churchill, li diu: "No me interrumpa usted cuando yo le estoy interrumpiendo a usted", no? Cosa que em sembla genial, no? És a dir, no m'interrompis tu quan jo t'estic interrompent a tu, i és una mica aquesta oratòria, aquesta manera de tirar-nos pedres cap al nostre propi terrat. En canvi, en el seu pitjor estat, no, poden ser molt moralistes, molt intolerants, molt inflexibles, perquè ells tenen la veritat i els altres estan errats. I pot arribar a ser molt sabent els seus judicis, però justifica tots els seus actes. Com hem dit, com que la ira el pot, no? A més, en la pel·lícula surt moltes vegades aquesta ira, eh? Aquesta ira va sortint diverses vegades i és una ira més desbordant, perquè a més era un personatge com corpulent, era un tio que imposava, tenia unes faccions molt dures i era una persona que imposava, no? Només la seva sola presència. En canvi, quan toquen fons, poden arribar a caure en una depressió, tot i que també el seu perfeccionisme i la seva busca del que està bé el fan prendre decisions difícils i passen del seu millor estat, no?, on es tornen extraordinàriament savis i accepten les coses tal com són, no? I això es veu en la pel·lícula quan decideix no iniciar converses de pau amb Hitler en contra de la majoria del seu consell de guerra, després de fer una reflexió molt gran, de tocar fons, de veure que tothom està en contra seu, en canvi el poble no, el poble està a favor seu, i com veurem en aquest tall, doncs pren aquesta decisió.
¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca.
Exacte, exacte, és això, no? Aquí surt la ira, surt aquesta convicció, és a dir, no podem lluitar, no podem cedir, no podem sortir, no podem pactar, perquè tenim, som això, no?, un ratolí a dins de la boca d'un lleó, que en aquest cas és Hitler. Però en canvi, com dèiem, no?, amb el Churchill, igual que el Churchill, tots els uns en el seu millor estat són superinspiradors, tolerants i capaços d'ensenyar-nos a més la veritat, la justícia i la perfecció. De fet, és això el que ens ensenyen al món, no? Churchill ens ensenya això una mica, que la veritat, la teva, l'has de portar fins al final, no? I que la justícia i la perfecció t'ajudaran molt a anar per la vida, i cosa que Churchill, com a fantàstic orador, fa amb les seves tropes, a qui anima fervorosament perquè acabin, perquè continuïn lluitant.
Tenemos ante nosotros muchos, muchos y largos meses de lucha y de dolor. Y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi, vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas. Vamos a luchar en los aeródromos. Vamos a luchar en los campos y en las calles.
Sí, sí, ell d'això desbordava energia i era capaç de contagiar aquest entusiasme, afortunadament, perquè va ser l'única manera de que canviés el rumb de la història i que debilités a Hitler finalment, no?
Sí, sí, i bueno, cal destacar el lideratge de Churchill, no?, que es basa en la convicció, que ajuda a aixecar el sentiment de derrota, pessimisme i por que estava instaurat a Anglaterra, la convicció cap a les idees que transmet, i com no, l'honestedat, perquè és molt, molt important, és a dir, jo vull fer això, però no sé si és el camí correcte, el que sé és que s'ha de fer, i això és el que va donar la confiança, no? I això demostra unes grans dots del lideratge, no? Uh-huh. I així veiem un Churchill realment polièdric, contradictori, cascarràbies alhora que afable, carismàtic i seductor. Pensem que la seva dona li deia porquet, no? Li deia porquet a Winston Churchill, i així s'ha convertit en un dels personatges més importants del segle XX, i per mi és un escriptor fantàstic.
Doncs amb aquesta superbiografia d'aquest superpersonatge tanquem la secció d'avui de psicologia i biografies. Moltíssimes gràcies, Marta, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Noemi.
Durant aquests dies volem fer propostes bibliogràfiques, i qui millor per fer-ho que la Eva Comas Arnal, que és periodista i escriptora. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a més també la podeu trobar en el canal de YouTube La Motxilla de Llibres. I avui justament volem parlar d'un llibre que és el de Si aquest carrer fos meu, de Stephen Kremser, edicions 1984, un llibre de records que es llegeix com una novel·la. L'autora, que va néixer a Düsseldorf, Alemanya, ha viscut per diverses ciutats d'arreu del món i explica la importància que tenen els llocs i els espais per construir la trajectòria vital. Eva, explica'ns una mica què fa que aquest llibre sigui tan especial.
Doncs mira, la veritat és que a mi és un llibre que m'ha encantat, un llibre molt evocador, molt delicat i molt ple de tendresa. Es podria dir que més o menys el que ha fet aquesta autora, que es diu Stephanie Kremser, és fer un catàleg dels llocs per on ha anat vivint al llarg de tota la seva vida. Ella ha tingut una trajectòria molt aventurera que realment jo quan el llegia em feia enveja, perquè penso quantes vivències ha tingut, en quants llocs ha viscut, no? Per exemple, ha passat per Düsseldorf, que és on va néixer, però també per Nova York, Barcelona, Múnich, São Paulo, Frankfurt, bueno, moltíssimes ciutats, i a més, si t'hi fixes, són ciutats molt diferents, no? I va retratant cada un d'aquests llocs i el que tu deies al principi, no? Que ens demostra la força que tenen sobre nosaltres els llocs on hem viscut. Només per una única olor o un únic objecte d'aquests llocs, no? Doncs et poden venir tota una sèrie de records gairebé, no? De cop i volta. I la veritat és que va passant per tots aquests llocs, no d'una manera cronològica, no ho va fent, vaig néixer aquí, després vaig anar allà i després allà, no, sinó que va construint un ordre express, no? I realment és una història molt envolvent. Tot és veritat el que explica i ens anem com fascinant de la seva mirada sobre cada un dels carrers i dels pisos i de les ciutats on ha viscut.
I quin és el lloc, el país, que crida més l'atenció?
Doncs, a veure, en el meu cas, el que més m'ha cridat l'atenció ha sigut São Paulo, al Brasil, que és potser perquè és allà on la protagonista va passar la seva infantesa, no? I és potser els llocs que hem viscut de nens petits són els que tenim els records més vius i més clars, no? De fet, quan va marxar de São Paulo, tenia 20 anys i se'n van a viure a Frankfurt, i ella explica com no volia marxar de São Paulo. Però a banda d'aquesta ciutat del Brasil, també a mi m'ha agradat moltíssim quan parlava de Barcelona, del pis que va viure al carrer Roger de Flor, al carrer Princesa. Clar, com que són llocs que estem acostumats a passejar-nos-hi, no?
Sí, dius, ostres, propers, te'ls sents propers, així.
Exacte, i a més, hi barreja doncs les anècdotes, les mudances i els objectes que es va trobant en aquests pisos. Ho fa també això, molt abocador.
Uh-huh. I suposo que amb tant canvi de residència, l'Estefanie també deu reflexionar sobre la migració i la immigració, totes dues coses.
Doncs sí, és un llibre que, a banda de reflectir les seves vivències, també l'autora el fa servir per reflexionar a fons, no? I per plantejar-se temes que estan molt d'actualitat. Per exemple, parla de com ens influeix canviar de llengua constantment. Ella, clar, ha hagut d'aprendre moltíssimes llengües i, a més, molt diferents. O les dificultats d'arrelar en un lloc.
Clar.
També o la dificultat de mantenir el contacte amb gent que deixes enrere. I el problema per traçar una biografia, perquè ella, com que ha anat canviant tant de lloc, doncs els records es té lligats a aquests llocs, però si no hi ets potser és difícil, no?, d'anar-los a trobar. També parla, per exemple, de la dificultat d'acomiadar-se. De que és molt difícil, no?, dir adéu en un lloc que saps que potser ja no hi tornes mai més, no?
Uh-huh.
I
la mateixa autora ha il·lustrat la pàgina inicial de cada capítol. Descriu-nos una mica aquests dibuixos.
Sí, també la coberta del llibre, que en aquest cas és una coberta molt bonica, a color, no?, que es veu una cantonada d'un carrer, l'ha fet ella mateixa. És un dibuix molt minimalista, que està al capdavant de cada un dels capítols, i hi ha, per exemple, una ràdio, un semàfor, un edifici. Són dibuixos molt delicats, molt, molt entranyables, com de principi de segle, jo diria, molt, amb un to gairebé modernista, però que al mateix temps lliguen molt amb tot el llibre, que és molt abocador, no? I te'l vas trobant i és fantàstic.
Sí, sí, com petites sorpreses. I sí. Per quin tipus de lector creus que està dirigit aquest llibre?
Des del meu punt de vista, jo penso que a aquells lectors que els agradi la poesia, tot i que aquest llibre és de prosa, els hi encantarà, perquè té un to poètic i és un llibre de lectura breu. És més impressionista que no un llibre de trames. No és allò una gran història, no. És anar poc a poc llegint ara aquest trosset de Nova York, ara aquest trosset de São Paulo, ara a veure què li va passar quan era adolescent i estava vivint a Frankfurt, no?
I un punt que també és important de destacar, ens agrada també subratllar, és la traducció. Què ens en pots dir?
Doncs Stephanie Kremser és una escriptora que ha reflexionat moltíssim sobre el fet de llegir. Ella sap parlar el català, però no el va escriure en català aquest llibre, sinó que l'ha traduït al català Marina Bornes. I suposo que pel fet de que tant ella com el seu marit, l'escriptora, com el seu marit, són tots dos, es dediquen a les lletres i són bons escriptors, s'ho han mirat amb molta cura. És una traducció molt curosa i que realment és admirable com aconsegueix reproduir tots els pensaments sobre la llengua, perquè es parla molt de la llengua en aquest Si aquest carrer fos meu, perquè precisament el fet de ser un emigrant que va amunt i avall em parla moltíssim, no, d'això, i dedica molta atenció en això.
Si aquest carrer fos meu, de Stephanie Kremser, edicions 1984. Moltíssimes gràcies, Eva, i fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
La primera pedra, amb Noemí Poll.
Durant l'estiu ve molt de gust cuinar peixet, i més si ho fem amb una de les receptes de l'Enric Herce, que és cuiner, autor de diferents llibres, entre ells el darrer, que és el de sofregit, i que també ha creat tot un món culinari propi basat en el receptari tradicional empordanès. Ell està al restaurant Aurum, de Platja d'Aro, i el tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui estem repassant alguns dels peixos, molts d'ells una mica desconeguts. L'aranya havíem parlat algun dia, sí. Després hem parlat d'algun més conegut com el salmó, però ara parlarem, potser serà el peix per excel·lència, no? El lluç.
El lluç. Jo crec que el lluç deu ser el peix més important del mercat i de la gastronomia, dels receptaris catalans,
exacte,
espanyols,
eh? Sí, sí, jo crec que sí.
És el que està a més puestos, amb receptes.
Ja. Home, però un bon lluç ja, el preu a vegades pica una mica.
Hi ha molts lluços.
Hi ha molts lluços.
Com tota la vida,
Sí.
Hi ha molts lluços. Sí, sí. De fet, el lluç, per exemple, que tenim a Catalunya, el lluç que es pot dividir, el lluç de rastre o el lluç de palangre, que és el més bo,
sí,
és diferent al lluç que fan servir els bascos, el País Basc, no? Que és més, bastant més gruixut, una camp més blanca, és diferent. De fet, ells, el lluç que gastem aquí, li un pescadilla.
Ah, el traven molt petitet, no?
Exacte, llavors diferent. Tenim això, tenim el lluç petit, perquè es fa per fregir, hi ha diferents preus, hi ha el lluç congelat, hi ha molts tipus de lluç i de molts preus.
Sí, 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 nosaltres farem el que ens sigui més fàcil potser de trobar, no? Però quin en recomanes? Buscar-ne...
El lidoni, el que venen millor al mercat, és el lluç de palangre o de pinxo.
Sí.
I si no el trobem, doncs un bon lluç fresc de rastre, doncs també farà el fet. I si trobem un de congelat, els congelats és com de per tot. No és el peix potser que es congela millor, però n'hi ha alguns d'una certa qualitat i molt bé de preu. El que vulguem gastar-nos,
el
que podem.
Exacte,
del normalment no és el que volem, sinó el que podem.
Exacte, aquí està, aquí està. Però va, ja pensem el lluç, però el farem d'una manera especial, perquè com tu sempre fas, ja t'agrada barrejar això de mar i muntanya, eh?
Jo sóc un cuiner amfibi, sempre ho dic.
cuiner amfibi. Està molt bé el concepte.
Sí, això és una denominació que vaig trobar llegint Gaciel, que definia els homes empordanesos.
I sou una mica amfibis.
Sí. Entre altres coses, que deia que eren cridaners, que ens agradava la festa i la música, i que som sers completament amfibis, no?
Ah, doncs mira, aquí ho tenim també.
Visquen sempre entre el mar i la muntanya, que sí, això és molt empordanès.
Sí, 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 totalment, totalment. Escolta, farem un lluç amb pèsols i pernil ibèric. Que els pèsols amb pernil són de tota la vida,
de
també.
De tota la vida, eh? Les pèsols amb pernil, aquí a Catalunya, los guisantes con jamón,
sí, sí.
Un plat que servia molt abans als hotels,
sí,
i és una combinació molt habitual. De fet, els pèsols i cuinar el lluç amb verdures és molt habitual a Catalunya i a Espanya. Hi ha molts tipus, hi ha la basca, a la cosquera, plats tradicionals a bascos, a la bisqueïna, a la gallega, es fa molt, moltes bon. Maneres. Podem fer romesco, el lluç també forma part de totes, o de moltes sarsueles, parrillades, moltes coses. No?
Sí, sí.
Nosaltres el farem, en aquest cas, amb pèsols,
I pernil ibèric.
I pernil ibèric, que també pot ser un altre pernil serrà que ens vingui millor.
Clar, sí. Vull dir que també dependrà que altra vegada del pressupost.
Com? Jo, com sempre. Sí, jo dic pernil ibèric perquè els cunyers ens agrada posar...
Home, i es nota una mica, eh? És igual que parlàvem l'altre dia dels pinyons, que si són d'aquí es nota també el gust.
Sí que és veritat que en aquest cas, com que el farem cruixentet, doncs un bon pernil d'aquests que diguem serrà, doncs sí, també està bé.
Ja, també però, passaria. També va, passaria. Doncs anem a mirar a veure quins ingredients necessitarem per fer aquest lluç, que estarà boníssim i que tenim ganes de cuinar avui, diumenge. Què necessitem? Evidentment el lluç.
El lluç. Per unes quatre persones, un lluç d'un quilo... Un quilo i mig, això ja depèn del que vulguem donar i del que vulguem fer. D'acord? Mm-hmm. Com que farem, com sempre saps que m'agrada a mi, separar espines i caps i posar al plat el tall, la suprema.
Sí, sí.
Doncs...
Ben netet.
Ben netet. I això, jo crec que amb un quilo i quart, un quilo i mig, per quatre persones és una bona ració. Més quilo de pèsol. Mm-hmm. Pèsol el mateix, si tenim un peix fresc, un pèsol fresc excel·lent. Si no, busquem un pèsol cunyalat que n'hi ha de molt bons, aquest que diu un extra finos.
Sí.
Això
sí,
està sí, molt bé. El pernil, 100 grams, 125, 150, això ja, d'acord? També tallaret, tallaret a lonxes finetes, pernil sempre finet. Dos porros, dos cebes, una patata, llavors unes herbes. Marduix, que sempre va molt bé. Menta fresca, ideal per aquest plat, pel combinar sí, pels pèsols, menta fresca li va molt. I julivert.
Boníssim.
Oli d'oliva, sal i pebre, com sempre.
Això, l'oli d'oliva, la sal i el pebre, que no falti mai, eh?
Exacte. Això, a totes les recetes no cal dir ni dir-lo, però sempre ho posem.
Sí, sí, ho hem de recordar.
Com sempre, fem que el peixeter ens neteixi tot el peix, sí, ens tregui els dos llums de lluç, els dos costats, i ens ho deixi tot preparat. A casa, què fem? Doncs agafem els dos llums, que segurament el peixeter ho haurà fet bé, però sempre ho podem refinar una miqueta, treure aquelles quatre espines que té, molt poques el lluç té, tres o quatre espines a la part del coll i ja està. Perquè l'altre, la central, no té més espines, és fàcil de
netejar.
De netejar. Traiem aquelles pells negres que puguin quedar, allò que diguem els cuiners, hermosear, no?
Sí,
que quedi
deixar-ho
bonic, bonic,
exacte.
I llavors ho tallem en quatre llums, que ens quedin en quatre llums. Uh-huh. Podem fer amb més tallets, però jo crec que quatre llums és... Tinc que dir que el lluç, quan el treballem a casa, quan el toquem, és una carn delicada.
Sí, oi?
Una carn molt blanca, molt tendra, molt suau, per sí, això agrada tant a la gent, i és delicat, el tenim que tractar en cura. Jo sí, sempre, sí, quan portem lluços a la cuina per netejar els cuiners, m'hi fixo molt, que no l'apretin molt, que no...
Sí, sí, perquè de seguida ho nota.
De seguida es trenca la carn sí, i se ressent de seguida. En cura.
Sí, sí, el tractarem, el mimarem.
En general, la cuina s'ha de fer tot en cura.
Sí, i en aquest especialment.
I en aquest especialment. D'acord? Ho tenim preparat, el lluç, en un costat. Posem una olla amb un litre d'aigua, sí, fem bullir, i bullim, aboquem els pèsols a dintre, 6-7 minuts. Dependrà molt del pèsol, però 6 o 7 minuts, no cal més. Els colem, reservant a l'aigua de bullir els pèsols, que la reservem. Els colem i, si volem, els refredem amb un bol en glaçons, per mantenir la clorofila, que ens quedi invers, bonic.
Ah, val.
Si ens saltem el pas, el gust serà el mateix, però el color no. D'acord? Una vegada freds i jo, els deixem, els colem i els reservem. Ja ben escaldats. Les espines. Agafem el cap, les espines del lluç amb una olla, posem tot a dintre, amb l'aigua que hem cuit els pèsols.
Ah,
redundant sempre, no perdem cap sabor.
Sí.
Ja saps sí, que sí, a mi m'agrada no perdre cap sabor.
No s'han de perdre.
Hem bullit els pèsols amb aquella aigua i afegim per fer el caldo del lluç. Afegim la ceba, la tallem, la pelem, la tallem en uns trossets més o menys petits, iguals, el porro, i ho fem bullir també uns 20 minutets, només, no cal més.
Perfecte.
Ja veurem com aquell cap s'obre, deixa anar tota la seva gelatina i queda excel·lent. Queda un
brou molt bo.
Un brou excel·lent. Llavors ho colem.
Sí.
Al colar-lo ens quedarà el cap del lluç, que té unes galtes que, si les podeu menjar allò mentre puineu, té uns trossets a la galta que és algo extraordinari.
Suau,
obrim
suau,
el cap,
oi?
A sobre d'un plat i busquem cosetes i...
Oh, suavet, va, sí.
Això són llaminadures de cuiner.
Exacte, és el premi del cuiner, que per això s'està treballant, sí senyor.
Exacte.
S'ho ha guanyat.
Mentrestant, agafem el pernil, el posem al forn amb una placa, amb un paper, que se vagi secant. 150-160 grams, com vàrem fer la setmana passada amb el salmó,
amb la cansalada.
Per
sí,
buscar senyor, un cruixent de pernil finet. Uh-huh. Al tanto amb la temperatura que se crema.
Per tant,
150-160 màxim.
Val.
D'acord?
Perfecte.
I anem mirant que quedi cruixentet i quedarà com quasi transparent.
Perfecte.
Això que se vagi fent. Llavors, mentrestant, agafem una cassola, agafem la ceba i el porro que ens ha quedat... Ho tallem petitet, no massa tampoc, no per fer un sofregit, però dos petits, i ho anem sofregint. Quan aquestes verdures, el porro i la ceba, estigui ja transparent, allò putxat, que diguem, afegint la patata pelada i tallada a trossos, també.
Que bona.
La patata és per lligar i per donar-li consistència, sí, sí, sí. Donar-li cos a la salseta. Una patata sempre queda bé. Quan veiem que ja, bueno, ja afegim el fumet que hem fet del lluç, el caldo que hem fet del lluç, que ja té el gust del lluç i ja té el gust d'espessos,
aquí el tirem
cap endintre i fem bullir tot a poc, o bueno, a poc, que vagi bullint, fins que veiem que la patata ja se comença a coure i es comença a desfer.
La que mana és la patata,
la que mana és la patata. Quan toquem, fiquem el dit una cullera, veiem que la patata ja es comença a desfer, a lligar tot, ja ho tenim.
Perfecte. I llavors ens
llavors queda... afegim espessos que tenim preparats.
Exacte.
D'acord, els afegim. No cal que...
És el darrer que fem.
És l'últim que fem. Quan ja està aquest caldo ja tot fet, la patata cuita, les verdures cuites, guardem una cullereta de pèsols per després per fer bonic el plat.
Sí, sempre, sempre guardem algun detallet d'aquests, eh?
Sempre,
sí, sí,
la mostra. Aquestes sí, sí, sí. De pèsols, veieu que estan espessos?
Exacte, sí, 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 està molt bé.
D'acord? I tirem aquí també, tirem ja, una vegada que ja està tot cuit, tirem espessos, tirem les herbes. La menta, el marduix, una mica de julivert, tallat amb els dits i ho tirem a dintre i ja està.
Vale?
Això, processador d'aliments d'aquests, el que tinguem i triturem ben finet, ens ha de quedar una crema fina, d'acord? Aquí valdrà l'experiència de saber que no hagin ficat massa caldo, que la patata de quantitats, ens ha de quedar una
textura,
cremeta.
Clar, ha de quedar la textura perfecta.
Ni molt líquid ni molt espès, una cremeta.
Sí, 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 una cremeta.
Una cremeta tipus com seria una vichyssoise, una cremeta d'aquestes de verduretes, sí, sí. D'acord?
Molt bé.
I aquesta cremeta serà fina, excel·lent,
oh,
no?
Que bona.
Provem de sal, ratifiquem, si és necessari i tal. I ja tenim una part. Llavors és molt fàcil. Una paella, antiadherent, com sempre, el lluç, el salpebrem...
Especialment ara, perquè em dic que el lluç és molt delicat.
El lluç és molt delicat. S'ha de tenir cura amb tot.
El foc molt fort?
El foc una mica fort al principi, perquè sí. Ficarem oli a la pell del lluç i el ficarem a la paella sobre la pell.
Ah,
i el deixarem quietet fins que veiem que la pell s'ha cuit, comença a estar daurada, experiència, vista.
Clar.
I si no, aixequem una miqueta amb una espàtula per veure aviam que estigui durada, que no se'ns passi, perquè llavors quedaria margaria.
Sí.
I quan veiem que està ben duradeta, el girem 5 minutets, el mateix que dic sempre, el peix ha d'estar cuit però no massa.
Uh-huh.
I el lluç es cou molt ràpid, és molt sí. Tendre, és una sí. Carn molt, molt
sucinta. No li cal massa temps.
Ja ho tenim. En aquell moment que tenim els quatre trossos de lluç que els hem girat, tenim a la vista la pell ben duradeta, doncs agafem el suc que tenim, la salseta, dels pèsols i de la patata,
sí, sí.
I aboquem una mica la paella.
Ah, vale.
Aboquem una mica sense cobrir el lluç. I ho deixem que faci xup-xup 2 minuts.
Sí,
perquè
sí, sí.
Aquell suc acabi d'agafar una miqueta
el
gust de la carn del lluç.
I
que la carn del lluç s'amari també una miqueta amb la salsa. I ja ho tenim. Podem servir. Agafem amb una espàtula cada tall de lluç, el fiquem en un plat, fiquem el pernilet que teníem separat, els quatre pèsols que teníem separats, i salsegem una mica al voltant del plat. Sempre que ens quedi a la vista aquella pell tan bonica.
Oh, que bo!
I ja ho tenim acabat.
Escolta'm,
un plat excel·lent, suau, gustós.
I amb el cruixent del pernil, que també li donarà una altra...
El cruixent del pernil li donarà un toc... Clar, imagineu, el lluç és tan tou, tan tendre, si li fiquem un crac...
Ah! Oh. Els cracs aquests li donen un toc encara sobre
i
molt
un
més...
toc saladet, el pèsol és dolç, el lluç també és un sabor suau, doncs el punx del pernil queda perfecte aquí.
Fantàstic, doncs escolta'm, ja tenim... M'ha semblat fantàstic, i a més crec que m'atreveixo.
Sí.
Que això és el més important.
Fixa't que són recetes que no són gaire complicades tècnicament.
Sí, sí.
L'únic que s'ha de tindre la cura i una mica de paciència i ja està.
I la combinació perfecta. Mm-hmm. El pernilet al forn m'ha agradat molt també.
Que sí?
150-160 com a molt graus perquè no se'ns passin.
Exacte. Si doncs... no queda amargant i perdem la gràcia del pernil, que s'ha de respectar sempre.
Que tinguis molt bona setmana.
Sí. Igualment.
Adéu.
Adéu-siau.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Anem a treure la llengua, és a dir, dedicar uns minuts del programa al català avui amb l'Anna Lárcia, del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Aquest estiu ens vols demostrar que el català no té fronteres i ens portes històries de persones d'arreu del món que el parlen.
Sí, als catalans ens emociona molt trobar-nos amb gent que no ha nascut a Catalunya i que parla català. Encara que siguin quatre paraules, ens fan molta il·lusió. I avui descobrim una història entranyable, la història de l'Àchter Jané.
Em dic Àchter Jané i jo tinc 46 anys, el mes passat vaig fer, i al meu país... Pakistan. jo sóc del Pakistan i bueno, estic aquí a Catalunya, bueno, quasi 15 anys, sí, 15 anys. Bueno, primer vaig arribar a Martorell, vaig quedar allà 9 mesos i després, bueno, he tingut el meu nen via 2 mesos o un mes, no recordo ben bé, vaig venir aquí a Arenys de Munt i sóc aquí, de veritat, fins ara.
L'Akhter va arribar a Catalunya del Pakistan fa molts anys escapant d'una situació molt i molt complicada al seu país.
Per això vaig venir, el meu home, abans que a mi estava aquí, i després va passar al meu país, el terratrèmol, va morir molta família, bueno, una meva nena, i el meu home quan va anar a tallar, i bueno, va, a mi va portar cap aquí.
Quan va arribar no sabia la llengua i va ser una veïna de Martorell qui va començar-li a ensenyar.
Quan he arribat a Martorell i vaig sortir una vegada, bueno, a vegada jo sortia fora i m'ha trobat una dona, bueno, no sé quants anys tenia, ara no me'n recordo, i va trobat i va dir, diu, un dia m'ha dit, diu, vols venir a passejar amb nosaltres? I vaig anar i no, bueno, no sabia gaire, només sabia hola, adeu, poques coses, perquè, bueno, sortia per fer una volta i m'ha trobat, m'ha fet de mares i m'ha començat a ensenyar. Un dia m'ha preguntat, diu, havien dues, una seva amigues, a vegades me parlava a mi a castellà i jo me quedava parada, que a veure per què ho parlen diferents. I un dia me pregunten, què t'agradaria aprendre, castellà o català? I jo ràpid vaig contestar, a mi me trobava molt fàcil el català, vaig contestar català i va quedar, ella va quedar parada i bueno, a partir d'aquest dia ella ha començat a ensenyar a mi primera vegada, a mi no, de veritat que no m'ha costat tant per aprendre català i primer és ella que m'ha començat a ensenyar i bueno, m'ho portava per fer passejar i anaven juntes.
Que maco, per tant va ser ella d'entrada que va decidir que volia aprendre català i l'acollida que va tenir li va posar més fàcil.
Doncs sí, sí, la veritat és que la situació va acompanyar i ens explica que després es va traslladar a Arenys de Munt, al Maresme, i que al principi estava espantada per si no s'hi trobava igual de bé.
Vaig canviar d'allà, vaig venir a Arenys de Munt i nosaltres, bueno, aquí jo vaig pensar i pensat, estava una mica trista que allà m'ha trobat perquè m'ha fet de mares, m'ha cuidat molt i ara no sé aquí si què faré jo. Vaig arribar aquí i m'ha trobat... molta gent, de veritat que jo estic molt contenta aquí a Arenys de Munt també i bueno, tots, on te vaig tothom a mi me troben com la família i aquí vaig trobar una que es diu Francisca i bueno, ella és com la meva germana gran, de veritat que m'ajuda molt i m'ha cuidat molt i amb els meus fills i estem molt contents i tot del nostre carrer estem com a la família, i estic molt contenta.
És una sort poder-se envoltar de gent que t'estima i és molt bonic veure que l'Akhter parla del català amb tant d'afecte i que se sent tan a gust aquí.
Doncs sí, de fet, li agrada tant el català que li hem demanat si té una paraula preferida i no s'ha pogut decidir, diu que li agraden totes i ens explica sí, que intenta no deixar d'aprendre mai.
Alguna paraula, bueno, jo a català m'agrada tots. I m'agrada aprendre més perquè, bueno, intento per a llegir a català, però escrivir, res, no puc. Intento. I sí, els meus fills també parlen català i el meu home també parla català i jo també. I després vaig començar a treballar a casa de la Maria i ella també parla en català i tots estem, bueno... estoy molt contenta, de veritat. Hi ha alguna persona, si parla castellà, no? Pues mira, jo contesto en català, perquè no me surt en castellà. Pot ser, no sé, si començaria, pot ser, prendria, però no. És que no puc contestar. Pues tothom me diuen que és molt raro, perquè vaig aprendre amb la Francisca, amb totes amigues, saps? M'ha ajudat molt aquí, a Arenys de Munt. Quan vaig arribar sabia poques coses, però després va intentar, tothom va intentar que jo pugui prendre bé, pugui contestar. Bueno, no parlo bé, però bueno, anar fent.
I tant de fent, l'hem entès perfectament, una història fantàstica, sí. La de l'Àcter. Moltes gràcies per compartir-la i gràcies, Anna. Com sempre, ara acabem amb una cançó que ens recomana la nostra protagonista del dia, avui una banda sonora d'un clàssic de Bollywood. Aviam si ho diem bé, Tum Abna Rano Gam, de Shagun. Anna, ens acomiadem amb aquest tema.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
Adeu.